Bon dia, un minut ens separa de les 2 del migdia. Comencem una nova edició dels 100 anys Fenvia, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa Falset Marçà, i que bé, intentem cada setmana apropar el món de l'agricultura i del vi a tots els nostres oients que bé, ens acompanyen ara en directe o que ens acompanyen els dilluns o els diumenges des de les 9 fins a 2:15. Així doncs, entrem en temàtica. Com sempre, tenim un programa molt replè. Anem a saber què tractarem al programa d'avui.
Lo sumari.
Sabrem com va anar l'acte de la presentació de les dogues a Tarragona i repassarem els propers actes previstos dins el marc de la Fira del Vi. Anirem al tros amb Josep Maria Cots, on us farà unes recomanacions sobre les plagues i un resum de la jornada artesana, organitzada pel Departament d'Agricultura. Coneixerem qui hi ha darrere del vi Vinyes d'en Gabriel. Seguirem fent l'anecdotari amb Fede Cortés. La Ruth Troiano ens portarà a l'Ètim en Viu. A les rondes del vi, el president de la cooperativa farà les salutacions als socis. I acabarem explorant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Bé, doncs, entrem en matèria. Anem directament a saber les últimes novetats pel que fa a les notícies de la cooperativa.
La cooperativa al dia, amb Iona Colom.
Dijous 26 d'abril, a les 7:30 de la tarda, a la Casa Canals de Tarragona, es va presentar les intervencions sobre dogues, fustes de bota de 500 litres, dels 19 artistes del territori, amb motiu del centenari de la cooperativa de Falset Marçà. La presentació s'enmarca en els actes de Tarragona 2012, capital de cultura catalana. A l'acte hi van participar la consellera de Cultura, Carme Crespo, el president i el gerent de la cooperativa, Josep Maria Cots i Xavi Domènech, i els artistes. Els dos tarragonins que van participar en la iniciativa creativa són Jordi Abelló i Albert Claret. El dissabte 28 d'abril se farà una xerrada sobre la projecció El vi a la història de la filosofia a través dels àpats de col·laboració del Banquet de Plató i el Festí de Babet, a càrrec del professor Fèlix Raval, al Centre Quim Soler. I el dilluns 30 d'abril, a la Sala de Botes, la presentació de l'obra conjunta sobre dogues i les obres individuals realitzades sobre les botes amb motiu del centenari, amb els diferents artistes de la comarca. Els artistes que participen en això són Josep Barjoan, Joan Maria Ferrer, Jordi, Adrià Bernet, Natàlia Sangenís, Maria Pilar Llaveria, Miquel Lligades, Jordi Abelló, Albert Calvet, Jordi Miró Oró, Puri Cervera, Núria Estapé, Isabel Maier, Milena, Rachel, Marina Capdevila, Montse Picas, Núria Estapé i Mònica Rull. I per finalitzar, que en el programa de la setmana passada vam tenir com a convidat el Paco, el gelader de Falset, que ens va explicar el com i el perquè de la idea Ètim del gelat Ètim. Així doncs, tal com vam fer la pregunta de la setmana passada, el dimarts dia 1 es farà la presentació del gelat Ètim als restauradors, comerços i establiments de la comarca. Serà a les 7 de la tarda a la Sala de Botes de la cooperativa. Així doncs, aquí esperem primer, també són els socis i sòcies, que us esperem que assistiu i que proveu el gelat.
Doncs molt bé, moltes gràcies a la Iona Colom per posar-nos al dia de les notícies de la cooperativa, l'espai La Cooperativa al Dia. Ara anem-nos-en al tros.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bé, bona tarda per tots aquells que habitualment cada any presenteu la declaració única. Ja us hem de dir que s'ha acabat, però si algú s'ha despistat i encara no ho ha fet, té uns 15 dies per encara poder-la fer. Això sí, hi haurà una penalització de les seves subvencions d'un 1% per dia hàbil que passi. També ens comuniquen des de l'Agència Catalana de l'Aigua que bueno, els embassaments de les conques internes guanyen 23 hectòmetres l'últim mes. Bueno, sembla ser que és una bona senyal, no? I que es troben el 85% de la seva capacitat. Hi ha altres notícies també, sobretot per l'olivera. Són temps que aquests dies passats ja ho deien en quant a la vinya, que quan ja té 10 centímetres s'ha de començar a tractar. Bé, l'olivera també ja està bellugant, per tant, una de les enfermetats o de les plagues que s'hi troben actualment és la caparreta negra. I us recordem que el tractament amb piroproxifen contra aquesta plaga només se pot fer fins a la floració, en acabat ja haurien de ser en productes alternatius. I la vinya no cal dir, ja ho vam dir, ho vam tornar a repetir i ho tornem a repetir. Ull a la cendrosa, o bé tractaments en sofre o tractaments amb productes sistèmics. No us oblideu, perquè quan s'hi posa la cendrosa, fenya rai per treure-la. I en quant a fruiters, el presseguer i la nectarina, són dos arbres bastant complicats, sobretot per la monília, pels trips, per la cendrosa i pel poll blanc. Esteu alerta perquè, si cal, tractar. I també us comunicàvem la setmana passada que tot just ahir, divendres, se va fer la jornada comarcal que habitualment se fa sempre com una avançada a la fira del vi, no? Aquesta vegada va tractar sobre viticultura ecològica i varietats tradicionals. Esperem que la setmana que ve el Joan Queral, dintre del marc de la Fira del Vi, pugui vindre i us faci un resum una miqueta més ampli, doncs tindrem més espai, més rato per poder debatre. Però sí que us voldria fer uns quants apunts sobre què representa el cultiu del vi en plantacions ecològiques. El consum de vi ecològic a Espanya, anem a suposar per habitant, està sobrevalorat més o menys amb una despesa de 2 euros per càpita, mentre que a Dinamarca el consum per habitant està sobre uns 100 euros, a Alemanya uns 70. Veu que a Espanya estem molt pel treball encara del que s'hauria de consumir. Hi ha moltes dificultats estadístiques amb aquest tema, ja que l'última enquesta, que és la que se mos va presentar, està feta el 2008. D'allà cap aquí no s'ha fet res més. De fet, l'ecològic va englobat amb el convencional, per tant és difícil saber quin se consum. Els preus han baixat lleugerament, simplement estaven per damunt dels convencionals. Malgrat tot, va augmentant el consum, una mica moderat per la crisi. Creix la producció. Hi ha molt escassa informació de costos, de preus, de mercat. I en quant als beneficis, amb els ecològics estan a 0,7 euros per l'ecològic, quan el convencional només són 0,3. Els costos per l'ecològic hem de tenir en compte que són doblats. Què representa el consum ecològic? Bé, si hi ha productors, i dintre d'una estona podrem saber una mica més en profunditat la realitat d'aquestes dades, els productors que ho fan, en principi ho fan generalment per convenciment i l'altre per valor afegit. En quant a guanys, bueno, tot això està per veure damunt de la taula. Falta saber i a veure quin resultat està donant. Això que hem dit, sobretot per un convenciment s'ha de fer. Bé, fins la setmana que ve.
Bé, doncs, fins aquí l'espai Anem al Tros amb el Josep Maria Cots. Anem ara a conèixer qui hi ha darrere del vi, l'Eraví Criança.
Darrere d'un vi.
I avui a l'espai Darrere d'un vi ens acompanya el Josep Maria Engrassens. El Josep Maria és veí de Darmós i és el propietari i elaborador del celler Vinyes d'en Gabriel. Ells són la quarta generació dedicats a la viticultura i a l'elaboració dels vins i és un petit celler familiar que elabora vins ecològics i biodinàmics. Vinyes d'en Gabriel té una superfície vinícola de 15 hectàrees i han apostat per les varietats autòctones de la zona, la Garnatxa i la Carinyena, de les quals el 85% són vinya vella que oscil·la entre 40 i 100 anys. Vinyes d'en Gabriel elabora actualment els vins de la gamma l'Eraví i el Mans de Samsó i recentment han obtingut la màxima puntuació a la guia de vins de Catalunya amb el Mans de Samsó. Bé, bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia a tothom.
La quarta generació d'elaboradors de vi és una llarga trajectòria. Com es fa per aguantar-se en el temps?
Bueno, nosaltres hem anat aprenent a treballar la vinya i el cultiu de la vinya i l'elaboració dels vins, anant papants de l'herència dels avis i anant aprenent tot el que s'han ensenyat i, sobretot, molta tolerància i molt sacrifici, no?
Bé, mentre el Josep Maria i la Iona ens van preparant aquest Eraví Criança que catarem avui, explica'ns una mica quins són els canvis que has aportat tu en el negoci familiar.
Bueno, el negoci familiar hasta a l'any 2004 era bàsicament de treballar la vinya i elaborar vins a doi, no? I a partir del 2004 vam començar a treballar en marca pròpia i a comercialitzar els nostres propis vins.
Elaboreu dos games de vins, ens comentaves, l'Eraví i el Mans de Samsó. Quina diferència hi ha entre aquestes dues games?
La gamma Eraví són els vins que van a cupatge, no? Que porten diverses varietats i es fa un cupatge, el vi porta un cupatge. I la gamma de Mans de Samsó és la que són monovarietals.
Molt bé, la vostra finca està situada a Darmós. Ens expliques una mica la ubicació, l'orientació, el terroir, quines són les característiques de la vostra finca?
Sí, les nostres finques estan al voltant de la població de Darmós, són 15 hectàrees, de les quals estan repartides en diferents finques, no? I les finques tenen diferents tipus de sol, diferent terroir. Hi ha zones que tenim sols calcaris, terra blanca, i altres zones que tenim terra argillosa, no?
Molt bé. On comercialitzeu, bàsicament, el vostre producte?
Els nostres vins es comercialitzen sobretot a Catalunya i a l'exportació, no? Nosaltres actualment estem exportant sobre el 60-65% i la resta de vins els venem tots a Catalunya.
El vostre celler ens deies que està ubicat a l'Armós?
Sí, sí.
Hi ha la possibilitat de fer visites si algú està interessat en visitar el vostre celler, en veure les vostres vinyes. Com esteu organitzats?
Sí, nosaltres acceptem visites, fem visites al celler, tant al celler com a les vinyes, no? I hi ha la possibilitat de les mateixes visites fer tastos de vins.
Avui ens has portat l'Heraví Criança. Què ha de saber qui vulgui tastar-lo?
Bueno, l'Heraví Criança per nosaltres simbolitza molt el que és el Montsant. El Montsant és una zona de garnatxes a carinyenes i en aquest vi hem volgut potenciar el que són les garnatxes i carinyenes velles, no? És un vi en base de 50% de garnatxa, 50% de carinyena. I a part d'aquest cupatge de veritats, el que hem fet és un cupatge de terroirs. Una 50% està fet en unes garnatxes en terra calcari i l'altre 50% són carinyenes en terra argillosa, no?
Què es busca quan es fa aquest cupatge?
Busques la complexitat dels vins, no? Que sigui un vi complex, que sigui profund, que tingui profunditat, que sigui un vi que demostri tot el que és el terroir del lloc on estem.
Vosaltres feu elaboració ecològica i biodinàmica. Pots explicar una mica a la gent que ens està escoltant a quina és la diferència, no? de fer biodinàmic i de fer doncs, agricultura tradicional?
Bueno, nosaltres ens vam decantar una mica a fer vins biodinàmics. És per simple fet que volem que els vins denotin la zona on estem, no? Que no hi hagi cap interferència de productes químics ni res, que siguin vins, sobretot vins autèntics, no? I per fer vins autèntics hem cregut que hem d'anar en aquesta línia, no? Vins, sobretot vins molt naturals, sense cap mena de components, i el que volem és això, no? Demostrar una zona, no? Hi ha molta més feina, hi ha molt més treball, però al final els vins tenen els gustos i els matisos de la zona on estàs.
Quan estàvem parlant abans de la jornada que vam fer ahir, sortia aquest tema dels costos que són més elevats en producció ecològica que en producció convencional. Clar, la pregunta ha d'estar, això compensa amb el preu de venda o simplement ja compensa? Suposo que en punt de partida te compensa per convenciment. Lo de més també és, i si no hi és, anau a buscar, no?
Està clar, no? Principalment és convenciment propi de fer les coses ben fetes i buscar este valor afegit, no? Després, la part econòmica, bueno, a poc a poc vas situant els teus vins al preu de que realment han d'estar, no? Però principalment, la principal part important és que tu has tingut un convenciment de fer els teus propis vins amb els teus conceptes.
Bueno, jo el que veig és que de moment, dius, bueno, amb la crisi aquests vins no costaran més de vendre si tenen un increment de cost, no? Però jo penso que has encertat un bon camí, que vaja, bastants viticultors i empreses i cooperatives ho estan fent, perquè aviam, si tu no poses valors afegits al marge dels costos, el mercat cada vegada està més difícil, no? Per tant, jo et felicito per haver fet aquesta opció i bé, suposo que des de la cooperativa també he sortit damunt de la taula i ens ho hem d'anar plantejant de fer alguna coseta per buscar aquest valor afegit i anar cap a uns altres camins, no?
Sí, sí, no. El tema és que cada vegada el públic en general està buscant més vins naturals i sobretot hi ha un bon públic que accepta molt bé aquests vins.
Tornem una mica cap al vi que ens ocupa avui, en concret l'Heraví Criança. Ens comentaves que és un 50% de garnatxa, un 50% de carinyena. Quin és el procés d'elaboració que seguiu per fer aquest vi?
Bueno, nosaltres aquest vi, el procés d'elaboració és molt simple i molt senzill. Nosaltres l'únic que fem és portar el raïm al celler i bàsicament, com aquell que diu, que camina sol, no? Perquè nosaltres no sembrem llevadures, tot és llevadura autòctona de la pròpia vinya, en el qual, quan tu vas provant els nostres vins, vas notant aquests matisos de les nostres vinyes, no? Si tu passeges per la vinya, quan tu proves els vins, te recorda a les vinyes, als boscos, a les plantes aromàtiques que envolten la vinya, és una mica tot aquest concepte, no?
Ara que ja coneixem una mica millor què és i com s'elabora l'Heraví Criança, si us sembla, anem a fer el tast d'aquest vi. Concretament, avui tastem l'Heraví Criança 2009 I bé, doncs, Josep Maria, si ens vols dirigir una mica aquest tas i comencem una mica fent les tres fases perquè qui ens estigui seguint des de casa pugui conèixer bé aquest vi, si et sembla, comencem doncs per la fase visual d'aquest Araví Criança 2009.
Sí, com podeu observar, és un vi en un color, un roig molt viu. Això dona fruita, que és un vi que encara està jove, no? Està en una fase de joventut. Podeu observar una mica el rivet que envolta el seu pas per fusta. Després, si passem a la fase olfativa, sobretot surten molts matisos de bosc, de planta aromàtica. És el que us comentava abans, no? Si passegeu per les nostres vinyes, és que us recordarà en aquestes olors. Recorda molt que és el sotabosc, les plantes que hi ha entremig de la vinya, perquè com que nosaltres no les vinyes no les llaurem, bàsicament, tenim moltes combinacions d'herba entremig de les vinyes, aquestes notes van sortint ara al vi. En boca és un vi amable, no és un vi complicat, té estructura, però a la vegada se deixa veure amb molta facilitat, té volum en boca, és ampli.
Recordem que estem tastant l'Araví Criança 2009 de Cellers Vinyes d'en Gabriel, aquí amb la companyia del Josep Maria Anguera, que ens està doncs comentant aquest vi. Ens comentaves que és un criança. Quant temps està en bot aquest vi i amb quin tipus de fusta?
Este vi tenim una criança en bota de sobre 12 mesos. I el tenim en botes de 500 litres. Però el que busquem és que el vi tingui gust a vi. I la boca, per nosaltres, la bota únicament el que ha de fer és la part de microoxigenar el vi, i bàsicament el vi s'ha de fer sol, no?
Aquest és un vi criança, per tant és un vi de guarda, per qui el vulgui comprar, el pot tenir al seu celler per tastar-lo doncs més endavant, aguantarà bé?
Sí, no, sense cap problema, el pots comprar ara i obrir el d'aquí 5 anys, 6 anys, 7 anys, que és un vi que te donarà bons resultats.
D'entrada el color t'ho està dient i en cap és molt gustós en boca, és un vi, i el que has dit és fàcil, no has d'anar a buscar grans coses. I m'ha fet molta gràcia això que has dit, que recorda els olors de l'herba, de totes les herbes que hi ha pel bosc, de la mateixa herba que hi ha a la vinya. Suposo que la segueu, la piqueu, sí. I res més, però t'has d'imaginar una miqueta, i bueno, és com si ho tinguessis a la boca. Us el recomano, és molt agradable.
Sí.
Si algú està interessat en poder comprar aquest vi, on el pot trobar?
Aquí a Catalunya podem trobar sobretot en vineteries, restaurants i tendes especialitzades. Per exemple, aquí a la zona podem trobar aquí a Falset als establiments Aguiló. Després, per Barcelona, en diferents restaurants, vineteries, etc. I després, sobretot, a exportació, no?
Doncs molt bé, ens acompanya el Josep Maria, com dèiem, tastant aquest vi, l'Araví Criança 2009, un vi doncs que realment us recomanem des d'aquí, des de Ràdio Falset, que us animeu i que el tasteu. Ens comentava el Josep Maria que enguany no estarà present a la Fira del Vi, segur que estarà present durant les cates doncs, dins d'aquest esdeveniment que ens acompanya cada any aquí a la comarca del Priorat, i que doncs és una bona porta per tots els cellers per donar a conèixer els seus vins. Bé, Josep Maria, ens comentaves ja una mica abans on podem trobar aquest vi, ens comentaves una mica com s'elabora, com es fa la vostra comercialització d'aquest producte, mercat exterior, on destineu el vostre vi?
Els nostres vins Bàsicament, el mercat exterior és Europa, és Suïssa, és Alemanya i després, sobretot, és Estats Units i Japó.
Crec que poques coses podem fer aquí a Espanya, no? No, de fet, tots els mercats aquests que s'han anomenat són els clàssics i saben apreciar aquests tipus de vins, no? Endavant.
I ve una mica ja per tancar aquest tast d'avui, m'agradaria doncs, que comentessis una mica, doncs, heu obtingut la màxima puntuació a la Guia de Vins de Catalunya amb el vostre vi Mans de Samsó. Què representa això per Vinyes d'en Gabriel?
Per Vinyes d'en Gabriel això és una alegria immensa, un reconeixement al treball que estem dedicant, a l'esforç, tant econòmic com emocional, no? Hi ha molt d'esforç detrás de cada vi, i per nosaltres ha sigut un bon esdeveniment que tindria aquestes puntuacions. Ara, recentment, ens han arribat les puntuacions dels Estats Units, de la revista Wine Advocate, i per cert, també hem tingut unes puntuacions molt bones, que anem des dels 90 punts fins als 94 punts, i estem molt contents de tots els reconeixements que estem rebent.
Doncs molt bé, moltes gràcies al Josep Maria per haver-nos acompanyat en el nostre programa d'avui. No et deixarem marxar sense que abans ens diguis un número de l'1 al 17 per saber qui guanya les ampolles de vi que vam tastar la setmana passada. Així doncs, si ens dius un número de l'1 al 17...
Pues el 10.
Doncs el número 10 és la Núria Pellejà. Ella s'emporta aquestes ampolles de vi de la cooperativa. Moltes gràcies, Josep Maria, per la teva presència avui aquí als 100 anys fent vi. I bé, doncs et desitgem molta sort pel futur i que bé, doncs aquesta aposta per l'agricultura ecològica i biodinàmica que feu que us doni molts fruits en el futur que ens espera.
Moltes gràcies i moltes gràcies per rebre'ns.
Vinga, endavant.
Doncs bé, acabem aquest espai darrere d'un vi. Recordem que avui tastàvem l'Eraví Criança 2009 amb la companyia del Josep Maria de Vinyes d'en Gabriel i seguim endavant i obrim una setmana més l'anecdotari per saber doncs, què ha passat durant aquests 100 anys de la cooperativa.
Anècdotes d'un centenari.
La fi de les portadores. Les portadores, per als que no ho recorden, són uns recipients formats de dogues de fusta de forma troncocònica invertida, més alts que amples, amb la boca i el fons de forma ovalada i amb dos agafadors laterals a la part superior. S'utilitzaven específicament, des d'antic, per al transport del raïm entre el cep i el carro i si podien fer cabre, diuen, uns 70 quilos de raïm. La cooperativa de Falset era propietària d'una gran quantitat de portadores que posava a disposició dels socis per a que aquests poguessin transportar el raïm fins al celler. Amb l'aparició de nous materials a l'època moderna, el seu ús va acabar sent obsolet, ja que per abocar el raïm des del cep fins al tractor es podia disposar de multitud d'eines més pràctiques i lleugeres. Però la seva desaparició de les vinyes no va ser immediata. Va tenir lloc palotirament durant la dècada dels 70 del segle XX. La primera proposta en aquest sentit apareix a l'Assemblea del 14 de març del 1970. Es proposa l'abolició de les portadores per tal d'economitzar. Es parla de repartir-les entre els socis i que aquests se'n cuidin, eliminant el manteniment i control per part de l'entitat. Com en la majoria de propostes en què no hi ha una opció clara, es decideix crear una comissió per estudiar el tema. Al setembre del mateix any, però, quan s'acorda el començament de la campanya de verema i s'aprova el preu de la mà d'obra, s'inclou la neteja de portadores, a 28 pessetes l'hora. Al gener del 1971 es torna a preguntar pel tema de les portadores i s'explica que les despeses s'amortitzen amb la quota d'una pesseta per unitat i dia de la qual estan exclosos els tractoristes. Es demana que aquests també siguin inclosos a la quota. El 5 d'octubre del 1972 s'estableix l'inici de la campanya de verema pel dia 8 i s'anul·la el control de portadores, degut a l'incremento recolección en modalidades más prácticas que eximen del engorroso manejo de portadores. Al setembre de 1975 es recomana eliminar l'ús de portadores per antic i poc rentable i, finalment, a l'abril del 77 s'aprova la venda de portadores a 100 pessetes l'unitat. Al gener del 78 encara es trobem una assemblea que diu que a 100 pessetes era un preu massa barat degut a la depreciació de la moneda i s'apuja el preu a 300 pessetes. Des de llavors, les portadores són més comuns als jardins que a la vinya, plenes de flors virulades que no pas de raïm.
Moltes gràcies al Fede Cortés per apropar-nos una setmana més a aquestes anècdotes d'un centenari. Recordem que cada setmana intentem parlar i recordar la història de la cooperativa durant aquests 100 anys en forma d'anècdotes i que bé, doncs ens acompanyen els diferents participants o escriptors que participaran en el llibre que s'editarà properament i que bé, doncs, pretén explicar una mica la història de la cooperativa. Seguim endavant, anem ara a veure la Ruth Troiano que ens explica què ha passat a la xarxa, és l'espai Ètim en Viu.
Ètim en Viu.
Bona tarda. A les xarxes socials aquesta setmana ha triomfat la presentació a Tarragona de les dogues dels 100 anys, les fustes de bota de 500 litres, que 19 artistes han intervingut amb molta creativitat, diversitat de tècniques i un sentiment compartit, retre homenatge als 100 anys de la cooperativa. Es van presentar sota la candidatura de Tarragona 2012, capital de la cultura catalana, que també té els seus perfils a les xarxes socials. Les fotografies de les dogues han rebut molts m'agrada. Per la Fira del Vi es subhastaran i els diners que s'obtinguin es destinaran a una entitat social de la comarca del Priorat. Vendre molt més que vi, així ha titulat Tarragona 2012, el post dedicat a l'acte i resum la filosofia de la cooperativa. A les xarxes amb el Centre Quim Soler hem compartit la conferència que aquesta tarda pronunciarà a la sala de botes entre el silenci Fèlix Raval amb un discurs sobre el vi i el món de la filosofia, Plató i Babet, literatura, cinema, un viatge oníric pel món del vi. També a Twitter i Facebook Rafa Prades, un dels gastronòmades que va ser a Tarragona, ha compartit el castell de Falset amb el que el vam obsequiar. Sembla que li ha agradat el vi, que és l'emblema de la cooperativa. Hem compartit també el full del soci a la xarxa, recull tota la activitat que està prevista per la Fira del Vi, que tindrà lloc al celler, i el president ha convidat tots els socis a fer acte de presència. Dona amb vida, en retuiteja, perquè també hi surt en el full amb un agraïment de la cooperativa per l'obsequi de retorn a la clotxa que es va celebrar setmanes enrere. I on també podem escoltar els infinits actes que es preparen per la Fira del Vi al celler a la falca de ràdio Falset d'aquesta casa, per a la qual hem usat veus amigues de Marta Rodríguez Peribáñez, pintora en vi, Àlex Font, director de fotografia, Trina Milán, que és especialista en xarxes socials, i Ferran Centelles, el sommelier del Bulli. Tots ells ens ajuden a fer gran i difondre el projecte centenari. A Facebook també ha tingut molt bona acollida el vídeo de Paco de la geladeria de la Ivència de Falset explicant d'on neix el gelat Ètim, que dimarts dia 1 es podrà ja presentar en societat. Els socis seran els primers en tastar-lo i després els restauradors perquè el tinguin als seus restaurants durant els dies de la Fira del Vi i el serveixin com a postre. Està boníssim i no té alcohol, s'ha evaporat. I per acabar, reprenent el fil de Sant Jordi, amb Serret Llibres i amb Fede Cortés hem anunciat a les xarxes i recomanat Clio, Musa i Assassina, un llibre, un volum de diverses compilacions que presentarem al celler el dia 5. Res millor que l'Ètim Grenache per tastar-lo, assaborir-lo i compartir-lo. I ja per acabar, agrair a Explora Tarragona la recomanació de visitar per aquests dies de pont al celler amb les teatralitzades del Teatre del Napbuf. Aviat us avançarem una novetat, una col·laboració que tenim conjunta amb ells i que portarà per nom De la vinya a la copa.
Doncs bé, moltes gràcies a la Ruth Troiano per acompanyar-nos una setmana més amb aquest Ètim en Viu, posant-nos al dia amb tots els comentaris que hi ha hagut a la xarxa darrerament. Recordem que podeu fer les vostres aportacions a les diferents vies que té obertes la cooperativa, en aquest cas el blog és el blog.etim.cat o també a través del Facebook a www.facebook.com/etimonline. Allí, doncs, si feu les vostres aportacions és possible doncs, que en el futur la Ruth doncs us pugui anomenar també dins d'aquest espai. Anem avançant i anem per les rondes del vi. I avui a les rondes del vi tenim una cosa una mica especial, serà la salutació que fa el president de la cooperativa, el Josep Maria Cots, que ens acompanya setmana darrere setmana també dins d'aquests 100 anys fent vi. Així doncs, Josep Maria, si vols fer la salutació pertinent.
Bueno, va adreçada als socis i que poden tornar a llegir el full, no? Els ho diem així, els ho diem que ja som al maig i això vol dir que ja ha començat la brotada de la vinya. Des d'ara fins al Bermà, els passejos per la vinya seran seguits. Que si la cendrosa, sulfatar pel maldiu, espollar, esperonar, tornar a sulfatar, alerta pel cuc, el podrit i la tan repetida frase abans, ja han donat l'avís? I així a poc, i si no passen gaires coses més, arribarà l'hora de Bermà. Recordeu, serà el Bermà del centenari. Abans, per al maig, tenim una cita, la 17a Fira del Vi de Falset, per passejar-hi, tastar, trobar amics i vells coneguts i apropar-nos al celler. Tenim força activitats culturals i socials previstes per passar-hi una bona estona. per cert, de la darrera convocatòria que vam fer a tots els socis no n'estem gaire satisfets, doncs la presència de socis va ser bastant minsa, tot i que es va tractar de l'economia de la casa i es va fer una taula redona sobre l'empresa cooperativa i temàtiques, totes les dues, de força interès i d'actualitat. Però tornem a la Fira del Vi. Per nosaltres, la Fira del Vi 100. Al celler hi trobareu motius per acostar-vos-hi. Sempre hi haurà excusa per no ser-hi, però creiem que sempre hi haurà un motiu per anar-hi. Si teniu el full a les vostres mans, us els detallem tots, trieu l'acte que vulgueu assistir i ens veiem. Us saludem en nom de tota la Junta.
Doncs bé, moltes gràcies al Josep Maria per aquesta salutació als socis. Recordem que la setmana que ve tenim la Fira del Vi. També per aquest motiu tindrem un especial 100 anys fent vi que començarà a les 11 del matí i que s'allargarà fins a 1:15. Anem ja per la recta final i esperonem el programa.
Esperonem el programa.
Quins vins s'elaboren al celler Vinyers d'en Graviel?
Doncs bé, com veieu, la pregunta d'aquesta setmana és quines games de vins s'elaboren al celler Vinyes d'en Gabriel. Recordeu que les vostres respostes les podeu enviar per correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm
100anysfentvi@radiofalset.fm El 100, com sabeu, amb números, teniu temps per respondre a aquesta pregunta fins al proper divendres a les 6 de la tarda. Recordem la pregunta una altra vegada.
Quins vins s'elaboren al celler d'en Gabriel?
Doncs tots els que esteu interessats en participar, ja sabeu, la pregunta molt fàcil, ho hem parlat una i una altra vegada durant el programa d'avui amb el Josep Maria, és la pregunta quins vins o quines games de vins elaboren al celler Vinyes d'en Gabriel. Esperem les vostres respostes a través del correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm
I amb això acabem el programa d'avui. Us hem acompanyat una setmana més, com sempre, la Iona Colom, el Josep Maria Cots, el Fede Cortés i la Ruth Troiano, també el nostre convidat d'avui, el Josep Maria Anguera, del celler Vinyes d'en Gabriel, que ens ha presentat el seu vi, l'Eraví Criança 2009. Sabeu que la setmana que ve és la Fira del Vi, us deia fa uns moments que tindrem un programa especial dels 100 anys fent vi a partir de les 11 del matí, en directe des del carrer Miquel Barceló, des de la Fira. Us esperarem allí. Recordeu, demà, diumenge, dilluns, de les 9 a 2:15, 100 anys fent vi. Gràcies a tots.